Des del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, que en el port de Pollença, també me'l van donar una sèrie de recomanacions per passar un poc millor aquesta quarantena. Bé, primer de tot, ja sabeu que el centre està tancat, com us podeu imaginar, però sí que si voleu a través de xarxes socials, si els seguiu, per exemple, el seu Facebook, bé, vos anem fent arribar algunes informacions, com per exemple aquesta que vàrem veure ja fa dos dies, que deia que vos proposen un repte, que observeu aus cada dia des de què vostre, des de la vostra finestra, des del vostre pati o des del vostre jardí, si en teniu, durant aquest temps de confinament, anem a veure que és el que veus, sempre parlant d'ocells. Bé, d'aquesta challenge i d'alguna cosa també és enxerrar-me ara tot seguit perquè tenim a l'altre costat del telèfon, això sí, ho fem tot a distància, Anna Cristina Fiol, que ella és la responsable, la persona que quan està obert i quan aneu al centre us atén. Cristina, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, va bé.
No, des del centre, no m'ho xerres des del centre de turisme, m'ho xerres des de casa, però veig que has volgut mantenir, això sí, les xarxes socials un poc actives, eh?
Sí, clar, així com tothom se les ingenia un poc per anar passant de la millor manera possible aquests dies, i clar, i per animar la gent que no s'aturi d'observar la natura i en concret les aus, també es trobar idees, no?
I aquesta challenge que m'has proposat, d'on ha sortit la idea?
Mira, com tothom, tenim 1.000 grups de WhatsApp i tenim un grup d'ornitòlegs, i entre els quals, que alguns van proposar, que ja que estàvem, que havíem d'estar a casa nostra, que cadascú dins les seves possibilitats, que pintura podria ser una bona idea, fer observació d'aus des de casa i a veure mem que podien trobar, no? Entre un i l'altre va sortir l'idea de si se podia fer com una espècie de gran any, que és una competició que se fa durant tot l'any per observar ocells o un territori, i va sortir l'idea aquesta de fer-la des de casa. Clar, la meva proposta és més per no donar a la pintura un caire tan competitiu, ja que tothom té una situació diferent, no és el mateix observar ocells a una casa o a una finca que pugui estar en el camp, que al mig de la ciutat o que dins d'una organització. Simplement encoratjar un poc a la gent a agafar aquesta rutina, que de fet m'ho diuen que en moments d'aquest de confinament les rutines m'ho ajuden molt a passar aquestes estones difícils, de pintura durant unes certes hores del dia, sortir i des del balcó o la terrassa o d'allà on se pugui observar i veure en què veiem, quina vida salvatge veiem en el nostre entorn. Nosaltres tirant més per les aus, però també a puntura podríem anar fent llistes d'insectes, per exemple de papallones, o un poc de lo que se tingui prop de casa. Tot això per motivar un poc a seguir amb aquest contacte amb l'exterior.
Mm-hmm. Clar, com deies, n'hi ha que ho tenen un poc més fàcil si tenen jardí o viuen més a prop de la muntanya. Aquí viu una casa o un pis a dins la zona urbana, a lo millor no tant, però també pot veure qualsevol cosa. I a veure, Cristina, quina seria la millor hora per observar les aus des de ja nostra?
Clar, sempre, encara que siguis de casa nostra, sempre les millors hores solen ser els de matins, perquè les aus és quan estan més actives. De totes maneres, ara també és un moment en què comença a haver més migració d'ocells, i encara que m'ho sembli mentida, si tenim la paciència d'estar mirant cap al cel a certes hores de migdia, podríem localitzar rapinyaires en migració, per exemple. O també és interessant saber que ara en aquestes dates pròximes ja ens començaran a arribar les falsies. I les falsies són uns ocells que són més de ciutat, ja que crien molt de baix les taules, de les cases. O sigui que tant des de matí per cercar pintura ocells més urbans, en cas d'estar a dins ciutat, o aquests ocells petits més locals que tenim per cas nostre, si estem en el camp, però després també és migdia per cercar pintures rapinyaires en migració o arribada de migrants.
Mm-hmm. Parlaves de les falsies que comencen, però com que per mi estarem aquí, a part de les dues setmanes, a lo millor fins i tot un poc més, a lo millor quan sí. Sortim de casa, ja són totes aquí, no?
Sí, possiblement, perquè és que més ara estem en aquestes setmanes que ja han arribat, ja s'han començat a fer avistaments més sovint de cabots i oronelles, i les falsies, que sempre són quasi que anuncien la primavera i normalment és bon temps, estan ja que això, que d'un dia per l'altre segur que ja se comencen a veure les primeres. Clar, segurament quan ja tinguem la sort de poder sortir, trobarem la natura en plena activitat, tant de reproducció com encara de pas de migració.
Bé, recordar, mira, per als que estan en zones més urbanes, si comencin a fixar-se, menys si ja comencen a veure alguna falsia o algun d'aquests nius un poquet més actiu. I què més pot veure algú, per exemple, ja que té més un jardí aquí, a lo millor més a prop de Serra de Tramuntana?
Bé, mira, si vols que fem un poc de repàs, començant, per exemple, per una persona que estigués dins el poble o dins ciutat...
Vinga, sí, bé, què pot veure?
I té un balconet i mira per la finestra. Segurament, fixat-se un poc i cercant, i sobretot si té qualque parc o té qualque zona o jardinada baix de casa seva, segurament hi podrà trobar gorrions, òbviament, perquè els gorrions estan molt lligats a l'activitat humana.
Gorrions, perdona, tu... Cristina, gorrions, que aquí està molt acostumats a veure'ls per tot, però que jo he llegit per qualque banda que hi ha ciutats i zones a Europa que també estan desapareguent, que tenim sort de tenir gorrions, que no menys preiem l'au per tenir-la a prop.
Sí, aquí nosaltres estem avasats i molt aquí no li donem importància que puguin tenir, però és això que tu comptes ara. Hi ha les grans ciutats que sí que s'ha notat un declivi d'aquestes poblacions. Segurament per contaminació, per falta de llocs on criar, ja que moltes petites edificacions que fan noves no tenen aquests forats allà on s'hi puguin ficar i de criar, o sigui que són diversos els factors que fan que les grans ciutats sí que s'hagi vist una reducció de les poblacions de gorrions.
Bé, érem a la ciutat, sí, exacte, érem a la ciutat, zones urbanes, gorrions, què més?
La tòrtara turca és una espècie que també s'ha estès molt i també està bastant lligada a l'activitat humana, o sigui que no és estrany veure-la també dins parcs i dins zones bastant humanitzades. Òbviament després trobarem el colom domèstic, que també n'hi ha molts. Gavines, les gavines, encara que siguin un ocell marí, com ja sabeu, pasturen per tot, sobretot si troben zones on puguin trobar menjar i es pot veure fàcilment un poc per tot, per ciutat, per muntanya, part de la mà. I després això, si tenim a prop zones jardinades, pues, segurament podríem veure mèlleres o pentura encara qualque ropit, fins i tot podem tenir la sort que passi un esbart on hi hagi un parell de barberols, sap? Que estan anant d'una zona jardinada propera a una altra.
Un parell de, perdona Cristina, que no t'has sentit bé, un parell de...
Barderols, pentura,
grups de barderols,
que pot ser que vagin d'una zona jardinada a una altra i passin per davant el nostre balcó, la nostra finestra. Vull dir que les possibilitats realment són àmplies. Després, clar, si ja estem a una zona pentura d'una urbanització, que està rodejant més de jardí o que tinguin camps a prop, clar, això ja s'amplia moltíssim. Perquè hem de pensar que si tenim pinars, per exemple, a prop, ja podem veure altres espècies de fringílis, pintura fins i tot trencapinyons, els podem sentir, que també és un altre aspecte, no només voler-los, sinó parar bé sobre intentar escoltar aquests sons de la natura, gafagons, pintura buscarets de capell, buscarets de cant negre, o sigui, ja tenim aquestes zones més a prop. I, òbviament, si ja tenim estan vivint a una finca fora vila, aquí ja s'amplia moltíssim, perquè podem tenir ja molta varietat d'espècies i a part també sempre estar pendents mirant cap al cel, vetllant d'aquests rapinyaires o aquestes aus de migració que poden passar.
Bé, les possibilitats són molt amples, molt amples.
Sí, clar, a mesura que anem... Per això vam creure que pentura el més adequat era... motivar no tant una competició, sinó simplement a la gent a que mirar segurament que tenien el seu voltant.
Molt bé. Per cert, clar, ahir va fer un pot de mal temps, però aquest de setmana que ja estàvem, ja érem a casa tancats, per casa nostra vàrem veure dos puputs que venien, que donaven voltes prop d'un pi, que m'he pensat tot d'una, en tu, Cristina, en el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, i amb turistes que venen a posta i que cerquen puputs com a locos, que per mi és una espècie d'au que els hi agrada molt, i mira, sort, una parella, eren dos.
Sí, però vés a saber si ja estaven o cercant lloc per criar o per l'estir, saps? Perquè ja en aquesta època ja t'ho dic, ja, fins i tot, com que també ha fet tan bon temps fins ara, que tenim aquests dos dies així més de mal temps, clar, molts d'ocells ja s'han posat en plena activitat de reproducció i possiblement s'hauran adelantat a el que són les dates habituals, però bé, això no se veurà cert i segur fins que hagi passat tota la temporada.
Uh-huh.
Després, una altra manera que se pot intentar, si se té una mica d'espai, per ajudar a l'observació dels ocells és instal·lar-li un petit abeurador.
Uh-huh.
I a vegades un petit abeurador que pot anar des d'un simple platet amb aigua ja a fer una infraestructura pentura un poc més elaborada on puguin anar els ocells a veure i donar-se a bany. Els abeuradors són molt més, pensant que són molt més útils quan fa més calor en períodes d'estiu, però realment quan tenim abeuradors a casa, els ocells se vesen en aquella zona, poden trobar aigua i realment el poden emprar durant tot l'any.
Mm-hmm. I és cert, però, que hem tingut una... Ara fa dos dies que plou un poquet, però amb aquest darrer mes que l'aigua ha estat tan... La pluja, directament no han tingut pluja, supos que estaran ben agraïts, no? La deuen estar cercant aquesta aigua.
Sí, clar, i a més és això, ells confien de zones on puguin tenir aigua i un cop coneixen la zona, perquè ells, els ocells realment la feina que tenen ara és aixecar-se de matí, cercar menjar i és qui s'han de reproduir, començar a cercar territori per i tal. O sigui que tenen molt ben conegut el seu espai, per tant, quan des del moment que detecten que hi ha una zona on de forma freqüent o habitual poden trobar aigua, l'utilitzaran.
S'hi quedaran per aquí, molt bé. I si volen fer un abeurador un poc més ben fet, i ara que tindrem temps, si tenim espai, qualque recomanació, Cristina?
Sí, mira, els abeuradors és important que estan, clar, nosaltres hem de pensar, sobretot per ocells, que també hem de tenir en compte que potser hi poden anar, depenent de ja on el posem, si és una finca, per exemple, o una banda en jardí, que hi poden anar altres animals a veure, per exemple, eriçons, no? Per posar un exemple així que tinguem en el cap. Clar, ha de ser un abeurador on si un eriçó, per exemple, hi vol entrar a veure, no tinguis perida després caure dins i ofegar-se. Mm-hmm. Com no diríem un disgust a l'eriçó, òbviament, i nosaltres també. I clar, si té diferents nivells que hi puguin fer peu, pensant això amb un eriçó, o segons la zona on estigui amb una tortuga, per exemple, o posar paredes per de dins, zones on se puguin després afegar, també és important posar a diferents nivells per diferents ocells que hi puguin anar. Clar, no és el mateix un buscaret de cap negre, per exemple, que hi vagi un colom a veure. Realment, si l'aigua està un poc més alta o un poc més baixa, doncs a un li agradaria i a l'altre, no? No? Si tenim un abeurador en diferents zones on se puguin posar que hi hagi diferents profunditats, diguéssim, també els ajuda molt. I que sigui una zona que tingui fàcil entrada i fàcil sortida. Amb això faig referència, per exemple, a la presència de depredadors. Que aventura que tingui unes branques d'un arbre a prop, els ocells normalment el que fan és que se posen primer en aquestes branques, miren un poc en els volcans, que no hagi perill, i després ja se decideixen a baixar. Clar, si per mala sort tenen un depredador a prop que se pugui amagar i que ells no el puguin veure, estàvem creant una zona que és perillosa per ells, realment. O sigui, això també ho hem de mirar.
Mm-hmm, clar. Molt bé, idò, bé, diferents nivells per tenir en compte diferents tipus d'aus que se puguin acostar, que tinguin una bona entrada i sortida per evitar aquest risc per ells, i ha d'estar en l'aire o ha d'estar tocant a terra, o és igual si triem una
això
o l'altra.
Mira, si te fites, per exemple, la gola, en tenim dos posats de vora la caseta. Un està posat damunt d'una escanya, o sigui, aixecat, per evitar, més que res, perquè sigui més segur, perquè ja hi ha presència de moixos, i també perquè a vegades les ànderes sortien i anaven a l'abeurador i el deixaven brut en un moment, per aquests dos motius. Però després em vam instal·lar un altre baix perquè després també tinguin l'opció de poder anar a veure baix. Uh-huh. O sigui, depèn un poc. Si és una zona que és una urbanització pentura, que hi pot haver més presència de moixos silvestrats o de moixos domèstics passejant, pentura és més adequat fer-lo un poc elevat. Més que res per intentar minimitzar possibles sustos que puguin donar els ocells.
I jo hi afegiria com a recomanació que la vegem des de la nostra, des de la finestra,
exacte,
que no necessiten sortir.
Exacte, que puguem mirar un poc, o veure mai quina una distància que els ocells no se puguin fer poc, quan nosaltres estem observant, o si és des de la finestra o una cosa així. I també és interessant que mirar que el pantaló no li pedi sol de ple, o tenir en compte de cara a anar renovant l'aigua. Tant els abeuradors com les menjadores, que aquí no se fa tant, però en els països britànics, en els illes britàniques, vull dir, sí que està molt estesos de menjadores, per exemple, i és molt important, tant abeuradors com menjadores, mantenir-los nets. Mm-hmm. Perquè al final, si tenim una aglomeració també d'ocells, igual com us passa ara aquí amb els virus, clar, és un focus de contagi de possibles malalties. Per això és important que se vagi renovant l'aigua i renovant i fent neta la zona.
Molt bé. Molt bé, i de, mira, si voleu fer un abeurador, si podeu, i voleu fer un abeurador des de que vostre, així podreu observar aquestes aus. I, Cristina, clar, tu mos demanes que això, que fes amb aquesta observació i que no m'ha apuntat, a la millor tal vegada, el que veiem, però, clar, tu en coneixem moltes d'aus. Nosaltres coneixem les més típiques, anàs parlant moltes d'aquestes zones urbanes, sí que els coneixem, però si algú no veu una au i li crida l'atenció i no sap què és, hi ha recursos a nivell digital per consultar-ho?
Clar, mira, jo és que encara som molt amants de les guies de camp en paper. Però si no disposes d'una guia de camp en paper cap teva, sí que tens recursos d'internet diferents, tant per identificar espècies per fotografia, contestant una sèrie de preguntes i és una espècie de clau dicotòmica que t'acaba donant una possible espècie. Tens pàgines on pots anar notant les teves observacions i pots anar veient les observacions d'altra gent segons la zona. Tens pàgines on pots també intentar identificar l'ocell pescant. Mira, te'n dono un parell, per exemple.
Vinga, va.
Hi ha un identificador d'aves de SEO, de la Societat Espanyola d'Ornitologia, que és precisament això, és una espècie de clau dicotòmica i el que te fa és que vas contestant una sèrie de preguntes sobre, primer sobre la zona on l'has vist, l'hàbitat, la mida, els colors, i clar, tens diferents opcions. I a mida que tu vas seleccionant una opció o una altra, te va destriant una mica a quina espècie podria ser. Òbviament sempre amb un cert grau d'error.
Uh-huh. I per tant, idò, cerquem el cercador a internet, posant CEO, identificador d'aves, ho trobarem així.
Exacte.
Sí, d'acord.
Sí, així ja vos sortirà.
Perfecte.
Després n'hi ha un altre que va sortir també fa uns anys, que se diu Merlin, i aquesta empendura és un poc més sofisticat. També és la base, també, és que te fa una sèrie de preguntes que tu has d'anar contestant sobre l'observació que tu has fet, mida de l'ocell, si has pogut veure formes, color, i fins i tot és opció de si li has pogut fer una fotografia. I en la fotografia també la pots penjar i te fan una identificació. I tot això és gràcies a que s'ha fet una prèvia recopilació de dades, de voluntaris, d'observadors d'aus, i en la recopilació d'aquestes dades, en la zona on te trobes i en la fotografia, fa una espècie de conjunció de dades i t'arriben a poder identificar o donar una sèrie d'espècies possibles que podrien ser a qui tu hagis vist. No?
Mm-hmm. Molt bé, doncs, aquesta és Merlin, aquesta
Merlin,
que comentaves.
Sí, així tal qual, Merlin, com es mag Merlin, que de fet Merlin és el nom en anglès d'una espècie de falcó.
Molt bé. Alguna altra? Mos quedem aquestes dues? Déu-n'hi-do, ja.
Aquestes dues. I després, per exemple, per introduir o per consultar dades d'observacions, tenim una web que se va fer també fa uns anys, que se diu Citau, d'Esgop a Mallorca, i Citau, C-I-T-A-U, de citar una espècie,
sí.
I allà te pots fer un usuari i també pots introduir la teva observació. Clar, aquí ja has introduït la teva observació, ja sapiguent el que has vist. Però bé, també és una forma de consultar les espècies que s'han vist a una zona determinada, perquè hi ha cites de totes Balears. Després hi ha una altra, que per tu és més ja d'àmbit internacional, nacional, internacional, que és IBIRD, E-B-I-R-D, IBIRD. Que aquesta també ve ser el mateix que et citava, però ja dins més ampli, no? També ja troben altres països.
Molt bé, jo crec que amb això podem arribar a averiguar el que hem vist i podem informar de el que hem vist,
sí,
no?
Sí, clar, sempre, si tens una idea més o manco de el que hi pot haver per la teva zona, també ajuda molt a poder identificar el que pots haver vist. I ja per acabar, te don dues que són d'identificació de cants, que també és una manera molt útil de trobar ocells, de poder-los localitzar i després intentar-los veure. Una és el xenocanto, Cap Ventura és una que és un poc més professional, on hi ha pujades tota una sèrie de cants de diferents espècies, pot ser cants no científics, cants no en comú, i te surten cants, reclams de diferents zones, de diferents espècies.
Xeno canto.
Xeno canto. X-E-N-O-canto.
Molt bé.
I després en tens una altra, que és una web així més, diguéssim, té un aspecte més de casolana, però la veritat que jo l'he empleada bastantes vegades perquè és fàcil i està bastant bé. Una que se diu Canto Pájaros de España.
Molt bé, Canto Pájaros de España. Bueno, de recordar.
Sí, aposta. I en aquesta, bé, se te descarrega la pàgina i te surten fotografies i noms i te surten diferents gravacions de cants i reclams dels ocells, que suposo que són més comuns aquí.
Que bé, Cristina, jo crec que amb tots aquests recursos tenim ja moltes eines. Si veiem qual ja au, si averiguam que és, si qualcú li pot fer una fotografia ja increïble, ho compartim amb vosaltres a la vostra pàgina de Facebook.
Clar que sí, això vos anava a dir que també, per suposat, nosaltres encara que no estiguem de forma presencial a la gola, de forma virtual sí que estem, i per qualsevol dubte, com sempre, relacionat amb els ocells, us podeu contactar.
De fet, qualcú ja us ha enviat una fotografia d'un abeurador i una merlera que aprofita l'aigua, que beu.
Ah, mira. Jo avui encara he de fer el meu llistat d'ocells des d'aquí, així que ara m'hi posaré.
Molt bé, Cristina Fiol, moltíssimes gràcies. A veure si hi participa molta gent o el manco si hem aconseguit que gent sigui un poc més conscient de mirar per la finestra, com veu passar un au, de fixar-s'hi un poc més i d'educar-se un poc en aquest sentit de lo que hi ha per aquí, lo que poden veure, lo que forma part del nostre patrimoni natural, i doncs ja haurem aconseguit molt. No, no ho trobes?
Sí, sobretot és donar idees i opcions a la gent, després que ho facin o no, però manco que tinguin idees, opcions i que tot siguin la millor manera de poder passar aquest dia.
I recordant que mos has dit millor observar el dematí, però també podem aprofitar els migdies a veure si podem veure alguna au, alguna rapinyaire, alguna au en migració, que en aquestes hores també s'hi poden veure, ja mirant més cap al cel, més per amunt.
Sí, i mira, i ara també t'afegiria que hi ha segons quines espècies que fan dormidors, per tant, a hora baixes, quan comença a fer fosca, se pot sentir molt de trull, també. Mm-hmm. Mm? O sigui que un poc tot.
Tot el dia, tenim tot el dia, Cristina.
Clar que sí, no ens està gens de burra.
Idò, moltíssimes gràcies i bé, que passeu bé aquesta quarantena, i estarem informats a través de les vostres xarxes socials, al Facebook de Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, i també teniu la vostra plana web que aneu donant informació. Fins aviat, Cristina, adeu.
Molt bé, molt d'ànims. Adeu.